Bon vespre i benvinguts a Ràdio Piera. A continuació us oferim tres programes en un sol espai. Començarem amb un reportatge sobre el rècord Guinness que vam viure ahir a Piera amb el Toni Bou com a protagonista. Després tindrem un episodi de l'Espai de Salut sobre tabaquisme i acabarem recuperant el ple extraordinari d'urgència celebrat a 8:45 d'aquest mateix matí. Com sempre, gràcies per ser-hi. Toni Bou va tornar a fer història aquest dimecres 3 de juny. El pilot de trial de Piera va inscriure per tercera vegada el seu nom al llibre Guinness dels rècords, amb un repte espectacular aquí al nostre municipi. Per aconseguir el rècord, havia de saltar 36 barrils aguantant-se només amb una sola roda, però en va superar molts més, en va aconseguir 53. L'exhibició es va fer davant els veïns, aficionats i representants del Guinness World Records. Amb aquesta nova fita, el pilot més llorejat de la història del trial va tornar a portar el nom de Piera arreu del món. I en la prèvia al rècord, el primer que vam fer és parlar amb la jutgessa que havia de certificar la fita. Ella és la francesa Anouk de Timari.
Bueno, esta prueba es para el título de record Most Consecutive Barrels Jumped on a Motorcycle, Rear Wheel Only.
Vale, y contado para que la audiencia lo entienda exactamente en qué consiste.
Vale, consiste en el mayor número de bidones saltado de manera consecutiva sobre la rueda
trasera. Es decir, es con una sola rueda.
¿Perdona?
Es con una sola rueda.
Con una sola rueda, la
esta,
rueda trasera.
Esta es la dificultad, ¿no?
Sí, es la dificultad, por supuesto, sí.
Vale. Entonces, ¿el récord actualmente, hay algún precedente o no?
No hay un precedente. Es un nuevo récord que está intentando de conseguir.
Vale, ¿y hay algún...? Porque si hace dos, imagino que no entra en el récord, ¿no? Tendrá que hacer unas cuantas.
Tenemos un mínimo de 36.
36 es lo que habéis establecido. Sí. Vale, si hace más, pues se quedará el récord ahí, ¿no?
Por supuesto.
Vale, ¿tu función exactamente cuál es?
Mi función es comprobar que todo sea conforme a nuestras reglas. Tenemos normas muy específicas para cada tipo de récord. Y por eso estoy comprobando la distancia entre los barriles, comprobando que todos los bidones sean estables. Hay muchas especificaciones, vale. Sí.
Y luego, en el momento de la prueba, ¿qué tienes que hacer?
Bueno, en el momento de la prueba yo estaré mirando que cada salto sea conforme. Estamos mirando que está aterrizando sobre el bidón de manera controlada. Para que el salto sea conforme.
Es decir, que te vamos a ver aquí al lado de él.
Al lado de él, sí. Vale. Pero con distancia, porque puede ser peligroso, pero sí.
Si no te caiga encima, claro.
Sí.
Vale, y escúchame una cosa. ¿Haces otras pruebas también? ¿Tu función es hacer seguimiento de récords
cada semana, a lo largo del mundo, estoy mirando cosas de todo tipo de récords. De comida, de deporte, de tecnología, sí.
¿Llevas mucho tiempo haciendo este trabajo?
Llevo 4 años.
¿4 años?
Sí.
¿Y visitas todo el mundo, países de todo el mundo?
Sí, todo el mundo.
Ajá. ¿Hay alguna, supongo que habrá muchas, ¿no? Curiosas, pero ¿hay alguna que realmente te haya sorprendido mucho?
Los récords de deporte siempre me sorprenden y ahora estoy descubriendo el mundo del trial de motocicleta y es algo que me fascina.
Anteriormente, pero alguno que decías de comida o de... ¿Hay alguno que hayas dicho, ostras, esto es una barbaridad?
Que hay tantos, yeah. Y no puedo... Bueno, la reunión más larga de personas disfrazadas de pitufos.
¿Y dónde se hizo esto?
En Francia, en el norte de Francia. Sí.
Es curioso.
Curioso.
Pues nada, te agradecemos mucho atender el micrófono de Radio Piera.
Gracias.
Gracias.
Y nos vemos luego,
sí,
por el resultado.
Sí. Esperemos que sí, gracias. Vinga, i ara continuem aquí amb la Yolanda Castellanos, que és la regidora d'Esport de l'Ajuntament de Piera, i suposo que avui un dia és superemocionant, no?
Pues sí, super, super, super emocionant. La veritat és que sí, que Toni Bou torni una altra vegada al seu poble i que faci un rècord Guinness, una altra vegada, perquè ja porta dos, una altra vegada, pues la veritat és que és un dia super especial, de veritat, per tots.
Com es crea aquesta situació? Ho escullen la família, ho escullen ells? Des de l'Ajuntament es dona suport? Com funciona?
Pues mira, això va ser una mica... Em pensaven que era una mica broma, perquè resulta que van entrar una instància a l'Ajuntament de Piera, des de Repsol directament, dient que volien fer el rècord Guinness del Toni Bo, i van dir, bueno, a veure, això què és, no? Llavors ens van posar en contacte amb ells, i l'empresa, no Repsol en si, sinó l'empresa que fa tot l'esdeveniment, és el que, bueno, ens van posar d'acord, van començar a fer reunions, vindrà a veure la zona, on es faria, com es faria, i a partir d'aquí doncs, nosaltres el que hem fet és col·laborar en tot el possible perquè avui això fes possible.
Però escolta, l'anunci que és per Piera, aquest esdeveniment, és brutal, no?
És brutal perquè és a nivell internacional, com sapigueu, a més, avui sortirà a totes les cadenes de televisió catalanes, de Madrid, o sigui, és que bé, és un tema a nivell internacional. Llavors jo crec que per Piera això era una cosa que no podíem deixar escapar, segur.
Com a regidora d'esport, tenir una figura com Toni Bou, què representa?
Bueno, per Piera representa moltíssim. Al final, Toni Bou és una persona que, a part de representant de Piera, jo crec que la gent el coneix des de molt ben petit i és una persona que ha fet molt per al poble i que jo crec que la gent la té com un referent, no?, dintre d'aquí de Piera. I crec que és una persona que, a més, demostra els valors de treball en equip, de competició, de l'esforç, de la dedicació, de tot això, i jo crec que això pels nens que volen fer un esport i per tota la gent que avui en dia en les nostres entitats, que a més tenim moltíssimes entitats esportives amb moltíssima nois i noies que estan fent esport, és molt important. Jo crec que és un referent molt important pel nostre municipi.
Creus que a la llarga vindrà un reconeixement, potser en el moment que es retiri, però quan es vegi en perspectiva tot el que ha passat, hi haurà un reconeixement més enllà d'aquesta rotonda que estem ara aquí del Toni Bou? No sé si hi ha algun pavelló o algun espai per complir una mica, no?, amb el que ell ha fet.
A veure, estem rumiant, ahir també parlàvem amb el seu pare, de fer algun tipus d'esdeveniment més amb el municipi, amb tot el que és nois, noies, tot el que són esportistes, i clar que sí que el dia que ell es retiri o vulgui tal, home, jo crec que Piera té que tindre, no sé el què, però algun, no sé si pavelló o el trial o el tal, que la veritat sigui un reconeixement per ell i per tota la trajectòria professional que ha fet.
I deixem també dir, no?, la influència que també ha tingut i té en el trial local, que també té molt bona salut, no?
Moltíssima, una salut estupenda, o sigui, estem a full en totes les competicions d'Europa, de tal, i l'any passat van rebre el premi al campió del món en equip. O sigui, que jo crec que és un reconeixement que segueix, o sigui, la trajectòria d'ells segueix a tots els nens que ara comencen amb el trial i que estan, i que jo crec que aquí tenim per molts anys de trajectòria professional en el tema del trial.
Molt bé, doncs estarem ara pendents de la prova. Moltíssimes gràcies, Yolanda.
Vale, gràcies a vosaltres.
Som amb Abel García, que és el secretari general d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Bon dia.
Bé, bon dia.
En primer lloc, deixi'm preguntar-li pel que simbolitza per Catalunya una figura com Toni Bou.
Home, al final el Toni pot resumir el que un país pot esperar d'un esportista, no? Al final una persona compromesa, una persona que és referent, i al final sempre ho diem, gràcies a que hi ha referents doncs podem alimentar una base que històricament a Catalunya ha sigut rica i que ara doncs creiem doncs que és un bon moment a tenir-lo, gaudir-lo, per tal de que sigui referent per promocionar futurs pilots.
Comentàvem abans també que el trial és un esport minoritari. Si això fos futbol, estaríem parlant d'una barbaritat, no?
Sí, aquí nosaltres poca cosa podem fer. Al final el comerç i el mercat és lliure, no? I al final, al final és el propi ciutadà, ciutadana, empreses doncs, que hi aboquen més o menys. Però jo haig de dir doncs, que per nosaltres el futbol és important, però per nosaltres és important tot, però especialment l'esportista. O sigui que aquí doncs, amb el Toni al seu costat, igual que ho fem doncs, amb els més de 400 esportistes que són d'alt nivell i prop dels 6.000 que són esportistes ARC de l'alt rendiment. O sigui que tot per ells.
En què participa la Generalitat en aquest sentit?
Bé, nosaltres el que fem és tot el projecte de promoció amb les federacions, de dinamitzar i intentar doncs, tenir aquesta, alimentar aquests projectes de tecnificació amb tot el que són les beques que fem amb les federacions, i en el cas del trial doncs, cal dir doncs, que tenim en motociclisme doncs, el centre de tecnificació de Ripoll, que és un centre de tecnificació que és un exemple, però també hi puc dir avui, anunciar avui, doncs, que el CAR de Sant Cugat, que també tenim pilots com la Berta Bellán, etcètera, etcètera, doncs a partir de ja tindrem també un espai pels esportistes d'alt rendiment que estan al CAR que puguin entrenar a trial allà també.
Bueno, aquesta és una gran primícia. Sí. No sé si falten molts anys o no, però hi haurà un moment que el Toni es retirarà i des de la Generalitat o des de la vostra posició es creu que s'ha de fer un gran homenatge de país?
Home, i tant, però bueno, jo crec que el Toni és que qualsevol cosa que fem amb ell és un homenatge diari. O sigui, tot el que puguem fer serà poc, de veritat. Però jo crec que quin millor homenatge, doncs, a sentir l'escalf, sentir que té el seu país al costat, i jo avui, doncs, el conseller no està al Parlament, i jo avui, doncs, en nom del govern, dir-li que el govern del seu país està al seu costat. O sigui que homenatge diari, és que al final el Toni ho mereix tot.
Molt bé, doncs Abel García, secretari general d'Esports de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre el micròfon de Ràdio Piera.
Gràcies a vosaltres.
També vam tenir l'oportunitat de parlar amb el periodista d'Esports de TV3, Artur Peguera, que no es va voler perdre aquesta jornada històrica.
Doncs vinga, estem aquí amb l'Artur, un dels periodistes no, més coneguts de TV3. Com veus aquesta experiència aquí, Piera?
Doncs mira, la veig molt bé, sobretot perquè també significa que el Toni té molt present el seu poble, i això és molt important, que la gent, per molt que tingui molts èxits, que no hi ha ningú que tingui tants com el Toni, se n'en recordi encara de... se n'en recordi també dels seus orígens i els vulgui reconèixer d'alguna manera portant això aquí, que són imatges que donaran la volta al món i que quedaran molt temps, perquè tots els recordines passa així. I jo molt content. Mira, fa tres dies vam estar aquí també, gaudint de la d'aquesta magnífica ciutat, d'aquest poble gran, i perquè estem fent alguna cosa per amb el Toni, amb la família i tal, i ostres, vam estar donant unes voltes i tal, ens va agradar molt, i avui que està tot preparat per aquesta fita del Toni, doncs també molt animats i amb moltes ganes de veure que sigui un èxit com tot el que fa el Toni,
De fet, sort que el trial és minoritari, si no estaríem parlant d'una llegenda descomunal, no?
Jo crec que és una pena i que no és just que no es pugui reconèixer, precisament perquè el trial té la dimensió que té, que no es pugui reconèixer la dimensió exacta del que ha fet i està fent encara el Toni, perquè encara té molt camí. Qualsevol altre esport, tu imagina't amb Rafa Nadal, que va guanyar 22 Grand Slams, amb Roger Federer, que en va guanyar 20... Són gent que estaran encombrats tota la seva vida i no ha tingut una hegemonia tan bèstia com la del Toni, perquè a Toni ningú li ha pogut fer ombra. I entre Federer, Nadal i Djokovic s'han anat fent ombra els uns als altres, ombra. S'han anat tapant, però s'han anat repartint. Aquí no, és que hi ha hagut molta gent que ho ha provat i ningú ho aconsegueix. Hi ha aquesta tirania, entre cometes, del Toni, doncs ha acabat amb gent veterana que pensava que guanyaria molt, i veient el Toni ha acabat dimitint, i gent jove que està esperant que plegui el Toni per poder guanyar algun dia el Mundial. És descomunal el que ha fet, el que està fent, i sobretot el fet que una persona que ha fet tot això no hagi perdut la humilitat, que això sí que és important.
Totalment, i a més, bueno, és ben curiós, no?, el que comentaves, que al final és guanyar seguidament, que no hi hagi cap any que deixi escapar almenys algun mundial, no? I aquí jo penso, em ve molt al cap l'Adam Raga, que venia doncs, trepitjant molt fort i que, doncs això, no figura que l'ha eclipsat, no?, el Toni Bou ha eclipsat tot el que s'ha mogut, no?, en el trial.
Sí, i amb l'Adam Raga vam estar parlant precisament d'aquest fet, no?, del que ell, just quan va començar a guanyar, al cap d'un any va aparèixer el Toni i va passar del que eren unes expectatives de l'Adam de poder seguir les passes del Jordi Tarrés o de Lucky Lambing, de dir, jo seré el següent, a veure com una persona passa com un torbellino i ho escombra tot. Clar, això per l'Adam va ser molt complicat, ell ho reconeixia, que psicològicament va haver de treballar molt per superar l'aparició del que representava l'aparició del Toni, I els altres, clar, és que també hi ha hagut molta gent que pel camí, clar, el Marcel, doncs, què pot pensar? Amb la mateixa moto, amb el mateix equip, o sigui, és que no li arribo ni a la sola de la sabata. Gent que el Busto, bueno, gent que ha vist com és impossible desbancar el Toni. I per què? Dius, què pot acabar amb el Toni? Alguns diuen, pues una lesió. Doncs no, una lesió no, perquè s'ha trencat el peroné. Té dos tendons de l'espatlla trencats. I continua guanyant, clar. Què podrà acabar amb ell? Doncs el dia, clar, cansar-se, jo no sé si es cansarà, però sí que, evidentment, l'edat passa factura. Però realment és un esportista descomunal que, malauradament, no se li acabarà de reconèixer mai el mèrit que té mantenir aquesta hegemonia durant 20 anys i... 20 anys, que són 40 títols, que sí, encara és més complicat.
Sí, sí, de fet són els 40 anys, no?, d'ell, amb 40 títols, que
estem
això...
Estem parlant ja de 40, que tot just hem tingut la primera prova, però ja Japó s'ha vist clar que també guanyarà aquest 40. Sí. Creuem els dits i que no en senti ell, que no li porti mala sort, però és que sembla claríssim que anirà per aquesta banda.
Doncs res, nosaltres d'aquí a Piera, a gaudir-lo el que podem, avui en aquest dia tan especial, i també agrair-te de comptar amb la teva presència i que ens hagis atès.
Al contrari, moltíssimes gràcies i saludar a tota l'audiència vostra i sobretot destacar el paper que feu, les emissores locals que són fonamentals perquè tothom als pobles pugui saber de les seves coses, perquè moltes vegades el que estem més lluny ens descuidem una mica i és molt important que es doni suport als mitjans de comunicació locals.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, d'acord.
I tot seguit, Toni Bou, uns minuts abans de saltar amb la seva moto davant el públic pierenc.
Toni, tu te'n recordes el primer mundial que vas guanyar?
El primer és impossible de borrar-lo, un moment històric amb celebració aquí al poble, això, de fet avui doncs, em porta molts records, així que bueno, doncs molt content de tornar a estar aquí.
Sí, de fet, bueno, Piera és el teu poble de naixement, no?, i l'estima que li tens és evident, però al llarg de tants anys, arribar, o sigui, a aquest punt, tu t'ho podies imaginar?
No, per res, el meu somni era poder-me dedicar al que més m'agrada, sincerament. He tingut la gran sort de, al voltant meu, tant la meva família des de petit com l'equip que he trobat, com tot en general, no? L'esportista ha de tenir aquest punt de sort que he tingut i ho he pogut disfrutar. Els passos que he anat fent a la meva carrera sempre han sigut molt bons. Els meus inicis d'entrenos també aquí a Piera van ser supernecessaris, no? Perquè jo venia de la bici de trial, aquí a Piera hi ha molt poques pedres i em va ajudar molt amb la conducció, així que crec que he tingut la sort d'estar a cada moment on tocava i això al final doncs, ha estat algo que m'ha fet doncs, durar tants anys.
Aquest record Guinness es fa a Piera? Perquè ho heu escollit vosaltres?
Bueno, Repsol vol fer diversos record Guinness aquest any i li vaig dir que un havia de ser aquí a Piera. Evidentment, el lloc poder no és ideal per el desnivell de la rotonda, perquè si hagués sigut una rotonda plana seria molt més fàcil. De fet, ahir hem estat provant i va costar bastant, així que... però s'havia de fer aquí, no? Tenir una rotonda per mi és de les coses més espectaculars que m'ha passat i bueno, doncs quan vam parlar amb Repsol li vaig dir que algú s'havia de fer a Piera, un d'aquests tres o dos que seran havia de ser a Piera i està bé intentar-ho aquí a la rotonda.
Va, explica'ns una mica en què consisteix la prova que has de fer.
Bueno, consisteix en donar la volta a la rotonda sobre uns bidons de Repsol de 200 litres i estar a una distància més o menys d'un metro. Clar, això implica moltes coses perquè hi ha un rebot, la temperatura també fa que el pneumàtic no estigui en el seu millor moment i la volta és molt llarga, és una volta de 48 bidons i bueno, intentarem fer la volta sencera. Com dic, ahir va costar moltíssim, només tenim 4 intents. No ho ha fet ningú mai, i menys amb desnivell, així que bueno, aquí estem per intentar batre-ho.
Ens ha explicat la jutgessa, que fa el seguiment, que has de fer mínim 36, pot ser?
Sí, bueno, vam estar pactant, però al final jo li deia, qui ha fet 36, no? Dic, deixeu-ho amb 20, ja intentarem fer la volta sencera segur després. Però no, els del rècord Guinness, Repsol, com ho fan tot ben fet, doncs han volgut fer-ho amb la millor gent del rècord Guinness i bueno, doncs tenen unes exigències sobre el rècord i són aquestes, no? Que ha d'estar tot muntat perfecte, no es pot moure res i que bueno, doncs ha d'haver un mínim de 36 bidons.
I per últim, deixa'm dir-te que és evident, no?, que quan hi ha la prova del Sant Jordi molta gent de Piera es desplaça i tu pots notar l'escalfor de la gent del teu poble, però el fet de tornar i que els vegis aquí ara, què representa per tu?
Bueno, especial, al final diferent, no? La carrera de l'Indoor de Barcelona per mi és una de les carreres més especials de l'any, precisament perquè és la carrera de casa, perquè venen tots els meus amics i fa que sigui un dia diferent, així que avui també diferent, perquè no hi ha la pressió d'una carrera, no? És diferent, però em fa sentir especial veure tanta gent. Ja estic una mica de l'horari, s'havia de fer així perquè Repsol ho volia així, però si hagués sigut a les 7 de la tarda hauria sigut una passada, però igualment estic supercontent de veure tanta gent.
Doncs vinga, ànim i ens veiem després.
Molt bé, merci.
Va, merci.
Un cop superat el repte i aconseguit el rècord Guinness, Toni Bou parlava així davant els diversos mitjans de comunicació vinguts de tot l'estat.
Però ha sigut divertit amb tota la gent de Piera, amb tots els meus amics, és un dia superespecial.
Semblava fàcil, segurament no ho és, que és el que més costa en si.
Bueno, el que costava, que no esperàvem, més que flexaven bastant els bidons i això feia que havia d'anar bastant més ràpid del que m'agradaria. Crec que si hagués pogut anar més lent, hauria sigut més fàcil, estaria pogut fer poder un parell de voltes, però ja vam veure ahir que era totalment impossible perquè amb la part que quedava lliure entre l'aigua i la separació del bidó, doncs flexava una miqueta i això feia que em descontrolés molt el que passava a 3-4 bidons i era molt més segur anar ràpid. Això implica que tan ràpid entrava molt físic, perquè eren 48 bidons, i res, ha sigut bastant més físic del que m'esperava.
I on se siente más nervioso? ¿En una inventación o una prova del Mundial? Porque aquí estás un poco fuera de tu zona de confort.
Pues la verdad que aquí ha sido raro, especial, ¿no? No quería fallar, como digo, ¿no? Tres intentos viniendo de ayer, que hice como 20 o 30 intentos y me salió 2-3 veces, tenía un poco de nervios, confiaba en que hoy estaría un poquito mejor y así ha sido, pero bueno, diferente que una carrera, ¿no? La carrera son nervios más dentro, digamos, aquí ha sido como un nervio exterior, todo ha pasado muy deprisa, pero ha sido divertido.
¿Qué has sentido cuando a la primera ha salido el récord?
Bueno, pues he sentido un poco de alivio, tengo que reconocerlo. Me pensaba que haría más, que ha sido en el tercer intento. Creo que en el tercer intento podría haber hecho quizá un poquito más, pero me he querido guardar para ver si el cuarto había más, pero el cuarto ya me he torcido, ha sido más complicado, pero sí, ha sido muy divertido.
¿Cómo es aquesta idea, aquest repte?
Doncs a través de Repsol, al final Repsol ha portat moltíssimes coses a la meva carrera i bueno, pues aquestes idees fa que creixi com a pilot, com a personatge públic i gràcies a ells pues, crec que em fan sentir sempre fent coses molt especials i una vegada més pues, han tingut una idea increïble. Jo vaig dir que havia de ser a Piera almenys el primer rècord que féssim i bueno, pues, content i agraït amb ells.
Com ha estat el trobament amb l'afició de Piera?
Bueno, pues amb l'afició de Piera sempre és superespecial, com he dit, fa que siguin uns nervis diferents, no? Perquè menys gent, però més nervis perquè són la meva gent, així que, com he dit, no? Un dia a les 12 del migdia, molta calor, que hi hagi tanta gent, superagraït.
Quin és el següent repte que tens?
Encara no hem pensat quin repte serà, jo crec que buscarem que sigui algú superespectacular, intentarem buscar coses així, crec que ara és el tercer rècord que tinc i bueno, pues, mentre em mantingui en forma m'agradaria anar aconseguint coses, conjuntament amb Repsol, que ho posa més fàcil, doncs farem coses xules.
Si acabes els 40 anys amb 40 títols, se'n prepara una de bona?
Se'n prepararà una de bona, és un àlbum amb el qual no em vull ficar molta pressió perquè bueno, doncs ja vaig sentir a l'inici de temporada, estem fent un parell de documentals, estem fent moltes coses i involuntàriament hi ha un nervis afegits i estava allà a Japó, la carrera de casa d'Honda, dic, per què estic tan nerviós, no? Així que intentarem controlar l'any, però evidentment si es aconsegueix se'n farà una de gorda.
Com va l'ombro? Porque tenemos haciendo estas cosas, tenemos ganando todavía, pero ese hombro, ¿cómo está?
Pues mira, ese hombro está mucho mejor de lo que pensábamos, pero está roto al final, ¿no? Así que contento porque me deja entrenar, me deja disfrutar encima la moto, que para mí es lo más importante, pero hay dos tendones rotos, cuando tengo una caída, cuando pasa algo que no espero, la recuperación es mucho más lenta, hablamos de 2 semanas, 1 mes, depende de cómo sea, ¿no? El hombro al final quiere salirse un poco y eso hace que pierda mucha fuerza. Y ahora vengo de una recuperación de Japón, que por suerte hemos tenido ese mes hasta la semana que viene que competimos en Andorra, pero después de Andorra la carrera siguiente es Italia la semana siguiente, así que hay que estar muy atentos con esas cosas porque nos podría perjudicar mucho en el campeonato.
Y a continuación vam poder recollir las palabras de la alcaldesa de Piera.
Bé, ha acabat el rècord, podem dir pues, això, que ha estat fàcil, però jo vull començar per la presentació. Quan has sortit, si has vist tota aquesta gentada, què has sentit, Carme?
Doncs orgull de poble, orgull perquè no deixa de ser un dia entre mig de setmana, un dimecres, a les 12 del migdia, quan tothom està treballant, i veure que la gent, independentment d'això, doncs, fa per venir a fer suport i recolzament en el seu municipi amb un acte, no?, tan important i tan potent, no?, com és que els World Record Guinness et vinguin aquí a la nostra Piera estimada, doncs la veritat que orgull.
Ha estat un espectacle.
És que on estigui el senyor Bou és un espectacle, és un espectacle. I a més, a part de la figura, no, del personatge, de l'esportista, Hi ha tants valors vinculats, no, amb aquesta figura, que és que és un honor, és un orgull, com he dit, i sobretot és una oportunitat, no, pel nostre municipi, que no tothom té. I crec que el nom de Piera ja fa anys que corre a nivell mundial, i avui amb aquest acte, amb aquesta proposta de fer aquesta prova, no, aquí Piera, doncs, si cap encara més, ens ha donat a conèixer i a posar Piera en el mapa. O sigui que jo només que puc orgull, emoció i agraïment.
En efecte, són 20 anys els que portem d'alt nivell, del Toni guanyant tots els mundials i de sentir això, no? El pierenc Toni Bou amb moltes referències a mitjans de comunicació a nivell nacional, estatal i fins i tot mundial, no?
Doncs sí, i sí que hi ha una demanda, no?, també a nivell de municipi, que hi ha molta gent que diu, ostres, a veure si vingués, no? Clar, és una persona, doncs, que està a un nivell esportiu on hi ha sponsors, on hi ha una casuística, no?, personal a nivell esportiu, que potser tampoc pot fer tot el que ell li agradaria, no? El fet de que es decideixi que sigui aquí Piera, doncs ja és una deferència, no?, de fet també allà on va el nom de Piera surt, no? Però intentarem, estem de fet parlant, no?, amb Repsol, i els hem dit que Piera braços oberts, aquestes coses ens donen molt, molt potencial com a municipi, i estem mirant per veure si podem fer alguna cosa més de cara a l'hivern, més personalitzada i potser més enfocada amb els nostres joves i amb els nens petits, perquè com he dit, jo ho he volgut transmetre així, que una persona que és esportista amb el nivell que té el Toni, doncs ens dona el fet de que el que són els valors esportius, el sacrifici, la lluita, la perseverància, la disciplina, la humilitat, són valors molt, molt importants i molt potents, i és un missatge molt maco pels nostres joves que creixen i que vegin que amb esforç i amb ganes doncs es poden aconseguir moltes coses.
Com has vist la prova?
A veure, jo ja vaig estar ahir a la tarda veient-te'l, no? I, ostres, és que és un fora de sèrie el Toni, vull dir... Clar, era molt nerviosa, la primera volta, perquè, clar, és una pressió que ell mateix, suposo que ahir ja va fer la primera i la segona volta ja va superar amb escreix. Després sí que, com ell ha comentat, no?, doncs ja va, bueno, com s'ha vist ara, no? Clar, és que és un esforç brutal, no? Pels que no hi entenem, no?, li deien, bueno, però per on començaràs, per pujada o per baixada? Pensant-nos que les baixades són millor que les pujades, doncs no, és el contrari, pot tenir molt més control amb la moto, perquè ens va fer l'explicació tècnica, no?, de pujada, que no pas de baixada. De baixada, agafes més velocitat i has de tibar més de la tècnica, no?, per la força i això, però a veure, és que avui en dia jo crec que no se li ha posat res al Toni que no hagi pogut fer. És una persona, crec que molt competitiva, però molt competitiva, molt conseqüent, molt treballador, i això, doncs, a la vista està el que està aconseguint aquest home, és que és de... Vamos, sembla que sigui un extraterrestre, per dir-te alguna cosa, perquè és brutal.
I fins quan?
Fins que ell vulgui, suposo, fins que ell digui fins aquí, perquè, bueno, se'ns està demostrant any rere any que de moment no té ningú que li faci ombra, o sigui que suposo que ho allargarà fins que ell vulgui allargar-ho.
Molt bé. Des de Piera, no sé si... A banda de... Ho comentàvem abans amb la Yolanda també, no?, que hi ha aquesta rotonda, i també t'ho deien en la prèvia, no?, què més se li pot fer al Toni?
Costa, no? Sí, clar que costa, no?, però vull dir, jo crec que sempre inventiva, imaginació tenim, i quan ell cregui que ja ha tingut prou o el que sigui, jo crec que se li ha de fer allò, el reconeixement ja, perquè és que si no estarien cada any inaugurant un carrer, tots els carrers de Piera es diria Toni Bou 1, Toni Bou 2, i llavors tampoc és això, llavors sí que es mereix perquè... La projecció de municipi de Piera que ens ha fet Toni Bou és que és impensable. O sigui, era, vamos, en els nostres millors somnis, no?
Abans hi comentava amb ell, recordes la primera vegada, clar, fa 20 anys d'això, que es va posar un globus al camp de futbol, ell es va passejar amb un descapotable, clar, era inimaginable arribar on estem.
Doncs sí, Ja et dic, hem estat parlant amb la Iolanda, amb la persona que ha vingut de Repsol, perquè li hem demanat que, bueno, que si han de fer alguna cosa també potent, doncs que mirin de fer-la a Piera. No m'ha dit pas que no, m'ha dit que, bueno, que ho mirarem i nosaltres apretarem perquè així sigui, perquè crec que s'ho val molt la pena.
Molt bé. Carme González en Jaume, alcaldessa de Piera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Marius, per ser, com sempre, a tot arreu. Gràcies.
Clar que sí, va. I fins aquí també s'ha acostat l'alcalde del Poble Vell dels Hostalets de Pierola, el Gerard Perseguis. Què tal, Gerard? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com has viscut? Perquè t'hem vist aquí a la zona d'autoritats.
La primera línia, sí. Aquí ho he vist a 5 metres de distància, el Toni anar fotent voltes. Un espectacle.
Molt bé. M'imagino que, bueno, tot i no ser directament de Piera, el fet de tenir una persona amb aquests títols i amb aquesta, podríem dir, carrera espectacular, no? Pues com a Poble Vell també és un orgull, no?
Sí, sí, per l'entorn, per Piera, perquè és veí nascut aquí, per l'entorn, pel país, per Catalunya. Crec que té 39 títols o campionats del món. Jo tinc 34 anys, o sigui, té més campionats del món que edat tinc jo. Per tant, és que, bueno, és un fora sèrie.
Molt bé. A nivell de persona, d'això, no?, de fer aquests mèrits i també projectar aquests reptes que ell diu, també t'encomana com a persona?
Sí, home, és que la superació, el fet d'allunyar-se dels focus competitius i voler, doncs, fer aquestes accions, que això, que s'allunyen de la competitivitat, però alhora, doncs, jugues amb l'espectacle, no sé, també interpel·la. És passar una estona aquí que per nosaltres és espectacular i per ell és totalment rutinari. Evidentment, doncs, que hi ha un esforç i una dedicació darrere, però és que sembla que ho hagi fet sense despentinar-se.
Completament. És a dir, tu quan has vist la prova, has pensat que això, si no arriba a fer així curva i la calor que fa i que és cansat, no?, hagués pogut fer tres voltes tranquil·lament.
Sí, pensava que, de veritat, ho veus aquí i coneixent la bèstia, dius, és que clar, és una cosa senzilla que per la resta de mortals amb prou feines ho podríem fer pujant i baixant amb una escala. I ell tenia la sensació que pot estar-se fins a les 5 de tarda fotent voltes com un rellotge. Però també al mateix temps, doncs, clar, comentaven amb els de l'equip que tot i que vegis aquí col·locats aquests dipòsits de manera, doncs, amb aquesta distància, que si no ets del món sembla fàcil, que té la seva dificultat tant per la quantitat com per la qualitat del repte. He quedat bocabadat.
Molt bé, doncs Gerard Perseguis, alcalde dels Hostalets de Pierola, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, tanquem la connexió amb el principal protagonista, amb el Toni Bou. Toni, hi ha la pressió fora. Quin descans, no?, també una mica.
Doncs sí, de veritat que més nervis dels que m'esperava, una mica més difícil, però ara que ja ho hem aconseguit, que ha vingut tota la gent, millor, no?, que hagi sigut complicat i que hagi sigut amb desnivell, que hagi sigut a la meva rotonda, amb tota la gent de casa, així que un dia increïble.
Deies abans, no?, que ahir en les pràctiques era tarda i volies que no també la temperatura i això afecta, no?
Doncs m'esperava que ahir tenia més bones sensacions que avui i no sé el per què ha sigut al revés. És bé que hem fet algun canvi a la moto que crec que ha fet que anava una mica més pel lloc i ha millorat, així que bueno, doncs sempre s'aprenen coses i crec que avui hem fet un passet endavant amb el setting. Tinc un equip increïble al voltant, així que veient els vídeos, veient com el que passava ahir, hem pogut rectificar quatre coses molt ràpid i crec que avui, doncs, he pogut anar més còmode.
Pels que et coneixem de tota la vida, al principi, no?, era anar amb moto i era espectacular, veia el que feies, no?, però ara tot el que envolta l'espectacle, mitjans de comunicació, costa més portar això o què?
Sí, perquè a més jo tinc un caràcter molt de poble, molt de... vaig amb moto perquè m'agrada, perquè disfruto i això fa que bueno, doncs no sigui el meu hàbitat, diguéssim, natural, però també m'he acostumat i sé que, doncs, aquest gran equip, gent com grans potencials com Honda, com Repsol, si estan al teu voltant és perquè mous aquest tipus de gent i de premsa, i m'he adaptat i ho porto bastant bé. A vegades em costa, però ho porto bastant bé.
Aquest any, comentàvem també abans amb els companys, no?, 40 anys teus de vida i 40 títols que segurament cauran. Ens podem comprometre a fer una entrevista relaxada a la ràdio del teu poble?
Això està fet. Al final, si no ho aconsegueixo aquest any, jo tenia per aconseguir-ho l'any que ve i bueno, cada títol s'ha d'anar treballant i pas a pas, però en el cas de que es aconsegueixi, això està fet.
Molt bé. I per últim, deixa'm dir-te també que avui hi havia força gent, però és veritat que hi ha molta gent que per l'hora que era treballa, i suposo que estaria bé enviar un missatge final per tanta gent de Piera que et segueix i que t'estima.
Doncs evidentment que aquest amor és compartit i que, bueno, doncs el primer que vaig lluitar amb Repsol quan em van dir l'hora perquè fos a les 7, les 8 de la tarda, perquè és quan pot venir tothom. Evidentment, ells, que són, diguéssim, els que han ficat els diners per fer aquest gran event, doncs, pel tema premsa i per tot, doncs, interessava fer-ho aquesta hora, s'entén. He quedat sorprès que ha vingut moltíssima gent, agraït, i els que no han pogut venir, doncs farem més coses, segur que donarem l'oportunitat de fer alguna exhibició, perquè bueno, doncs, veient tot el que s'ha mogut, ha sigut molt maco i bueno, doncs, s'ha de fer més coses.
Molt bé, doncs gràcies, Toni, i enhorabona.
Gràcies.
A continuació us oferim Espai de Salut, una coproducció de Ràdio Piera amb el Centre d'Atenció Primària de Piera. Espai de Salut, amb Úrsula Gimeno.
Hola a tothom, estem aquí un altre cop. Aquesta vegada venim a parlar-vos de la Setmana Sense Fum, que va ser el dia 25 de maig, va començar aquesta setmana tan important. Cada any la celebrem i aquest any, el lema d'aquest any és Inhalar la Vida. Bueno, una mica, ja sabeu que el tabaquisme és un dels factors de risc cardiovascular més importants. Segueix havent-hi molta gent que fuma, tot i que ara, bueno, tenim la sort que tenim uns tractaments molt alternatius que ens estan ajudant molt i molta gent, de fet, ho està aconseguint i ho està deixant. Ens acompanya la Núria Soler, que és companya nostra de l'ambulatori, és infermera i ens explicarà una miqueta la seva experiència. Ella va decidir deixar de fumar i la veritat que, bueno, ho va portant. Endavant, Núria, benvinguda.
Hola, gràcies. Sí, bé, ara porto 4 mesos sense fumar, estic molt orgullosa. Vaig decidir deixar de fumar perquè jo fumava des dels 17-18 anys, vaig començar una mica amb les amistats, sortint una mica de festa i al final, doncs, bueno, t'acabes enganxant, no? És una addicció. Llavors, després de tants anys, començava a tenir una tos una mica crònica. Em llevava al matí, tenia tos, als vespres tenia tos, llavors em començava a preocupar.
Tos amb mucositat, notaves que tenies, sí, més moc...
Sí, vale. Era una cosa, no molestava molt, però sí que constantment hi havia sempre aquell deix de tos.
I posaves malalta més sovint?
Sí, a l'hivern em posava malalta més, i bueno, més que més em costava molt recuperar-me quan em posava malalta, potser més que més quantitat, més vegades. Sí, llavors, bueno, també la meva mare fumadora, les dues vam estar-ho parlant i meditant perquè...
Ah, us vau posar l'hora, doncs, sí. Molt bé, molt bé.
I no va ser una decisió d'un dia per l'altre, tampoc. Vam estar gairebé un any jo donant-li voltes, i al final, bueno, hi ha una cosa que li diem sempre, que és l'excusa del fumador,
sí,
que és que mai hi ha el moment adequat.
Clar, ve l'estiu, és veritat.
Ara venen les festes, ara ve l'estiu, ara sempre hi ha alguna excusa.
I quin moment veu decidir? Perquè és el dia D, no? De dia, sí. Perquè aquest dia...
Nosaltres vam dir que passaríem el cap d'any, que no ens faríem el plantejament de deixar-ho per cap d'any, i començaríem al febrer, perquè sí. Vam decidir a febrer, vam dir sense excuses i ja està.
Hi ha alguna data en especial o no, el dia 1?
Vam dir el dia 1, comencem el tractament. Mm. Nosaltres vam fer el tractament amb cistitina, Citicina, gràcies. I és un tractament de 25 dies. Llavors, bueno, els 4 primers dies no fumes, a partir del 5è, que és el dia D, deixes de fumar. I, bueno, jo sempre dic que el tractament va molt bé a nivell fisiològic, perquè tota la sintomatologia t'ajuda molt a o no tenir-la o reduir-la.
Vale.
Però hi ha d'haver força de voluntat, perquè si no, al final bueno, t'ajuda una mica, no? Però si tu no n'estàs convençut, no ho deixaràs.
I et va ser còmode, això? Perquè tu feies comprimits o l'esprai?
L'esprai.
I et va ser còmode anar amb l'esprai, anar fent els pups,
sí,
i tot això?
Sí, la veritat és que sí. Per mi era més pràctic, perquè no necessites aigua, sinó amb la pastilla, que també, cadascú amb les circumstàncies que té. Però jo, potser amb la feina és molta medicació, comences amb un tractament que són 6 pastilles del dia, després baixa de 5, 4, 3, no? Però, bueno, és molta medicació i llavors em era més pràctic fer-me l'esprai.
I el gust, allò que diuen que el gust de menta, que he escoltat, sí, alguns pacients que diuen que, bueno, no és ben bé menta, però que, bueno, que és efectiu.
Sí, la veritat és que jo la menta no la vaig trobar enlloc, però també... crec que també em va ajudar el fet de que no fos bo. No sé si... Val. No sé per què, vaig acabar relacionant una mica aquell gust amb el tabac i llavors també em va acabar ajudant una mica...
I algun puf et vas saltar o no? Els vas portar tot a rajatabla?
Al principi els vaig portar tots molt ben portats. Després, vale, sí que me'n vaig oblidar algun, perquè realment com que ja no, el cos ja no em demanava el tabac, llavors, doncs, estàs treballant, doncs, ho feies una miqueta més tard.
Vale.
Llavors algun me'l vaig saltar, però sí que vaig intentar complir el tractament els 25 dies i fer-lo ben fet.
Molt bé. I efectes secundaris vas tenir? O allò que diuen la panxa, o alteració del gust, l'olfacte... Que t'ho recordis, eh? O millor, que estaves més irritable...
Sí que vaig tenir una setmana de mal humor, estava molt més irritable, tot... Bueno, sí, sí, tot m'irritava més.
Molt bé.
Ben bé, i llavors és identificar que t'està passant això per aquest motiu.
I la setmana aquesta va ser a principi, al mig?
Va ser més o menys la tercera setmana. Vale. Jo crec que ja no estava tan nerviosa. Nerviosa vaig estar una mica al principi, després em va venir una mica més la irritabilitat... I després la veritat és que bé, la sintomatologia res més, sí que...
Dormir bé?
Dormir, al principi vaig tenir una mica de malsons.
Ah, oh, vale.
Malsons algun dia, una miqueta aïllats,
vale.
I això també va ser, no sé, la segona setmana, tercera, i després ja...
Però està bé perquè en cap moment vas decidir parar-ho, vas dir, bueno, no. És un efecte secundari portable, no? I
bueno,
seguim.
Perquè els efectes secundaris són una cosa, però després tots els efectes que t'he deixat de fumar són una altra, que aquests sí que es noten molt ràpid.
Molt bé.
I bueno, t'ajuden una mica a acabar-te de convèncer de deixar de fumar. Clar, jo sóc una persona que faig bastant esport, i... No, jo em pensava que no em condicionava, perquè sempre he fet molt esport i sempre he fumat. Llavors, sempre havien conviscut les dues coses. I ara, el deixar de fumar, clar, em noto... bueno, és que, clar, cardiovascularment estic molt millor, respiro molt millor, no em canso. Però ja no només fent esport, sinó pujar les escales, no? Fer una pujada que al principi cansava molt.
La capacitat ara, de pulmonar,
sí,
bueno.
Clar.
I tot, i la pell, el gust, tot.
La pell també, bueno, clar, té molt més vida. És que fins i tot el color, les dents, les taques de les dents, que són molt, bueno, se't marquen molt, no? I se't van enfosquint amb els anys.
Que guai.
Doncs deixar de fumar t'ajuda amb tot. I llavors, jo ara mateix sempre dic, no? Mentalment encara agafaria un cigarro i fumaria. Perquè,
o sigui, si te posés aquí un cigarro, tu te'l faries, però has de combatre l'hàbit, no?
Ah, exacte. Jo veig la gent que fuma i penso, uau, jo fumaria, no? Però després també penses tot el bo que porta i dius, vale, realment no val la pena. Llavors, cada dia tries no fumar.
Clar. Aquí és important això, perquè a vegades la gent recau en moments de la vida en el que, bueno, és que m'he anat a fer una barbacoa amb els amics i mira, m'he fumat un i ja. I acabes ja fumant-te un, dos, tres, o una boda, o un moment a vegades emocionalment làbil, no? Que a vegades tirem a l'alcohol o al tabac perquè, bueno, creiem que ens consolarà i no és així. O per calmar el nostre estrès, la nostra ansietat. Doncs vinga, faig a fer un cigarret perquè estic molt nerviosa i... Sí que és veritat que, bueno, si els nervis o l'ansietat et causen un problema més greu, doncs mira, fuma't un cigarro que no ve d'aquí. Però si estàs deixant-ho i tot el que has guanyat, ostres, anem a intentar buscar alternatives, no?
Sí, crec que és fas molta feina i en un moment ho pots perdre tot.
Sí, exacte. Ben, és com la dieta, no? Exacte. Entre setmana hago dieta, però ja el fin de setmana, clar, ostres, no. Anem a intentar mantenir-nos, no? Que ho estem aconseguint. I els efectes secundaris, també volia fer un incís, que a vegades és veritat que nosaltres des de l'ambulatori us fem el seguiment a la setmana, aproximadament, per això, per controlar els efectes secundaris, perquè hi ha efectes secundaris que són puntuals, que són normals, perquè formen part de l'adaptació del cos, i està bé no parar el tractament. Igual que també hi ha efectes secundaris que podem contrarrestar-los amb altres coses, com per exemple, és que em produeix una gastritis, gastritis vol dir doncs, mal d'estómac, eh? Doncs, ostres, doncs anem a posar un omeprazol uns dies... Però seguim el tractament, no ho parem, perquè si no, el fet d'abandonar-ho després ens costarà més tornar a confiar en aquests tractaments, no? I això, bueno, també tenir-ho en compte, no? Que...
Sí, jo crec que per això fem aquest seguiment, no? Com dius tu, al final hi ha moltes alternatives. També hi ha una medicació doncs, que es pot reduir la quantitat que emprenem. Llavors és important no només el seguiment que fa l'ambulatori amb la persona, sinó que la persona també... es comuniqui amb l'ambulatori, no? Que per això estem per donar un cop de mà.
Sí, igual que el seguiment. Podem fer un tractament de 25 dies, però la majoria es poden allargar. De fet, la titicina es pot allargar a partir dels 25 dies un altre mes més. Sí que és veritat que potser no entra per la seguretat social, però bueno, ja que estem encaminats, doncs, també, que qualsevol dubte que tingueu ens ho podeu preguntar perquè, de fet, contínuament ens estan informant sobre aquests tractaments, que clar, cada cop hi ha més i anem una mica boges, també us ho diem, però bueno, al final és trobar el millor per cada situació.
Clar, també hi ha la vareniclina actualment, que antigament tothom la coneixia com el Champix.
Sí, que aquest es va parar perquè es va veure que tenien efectes secundaris greus, però ara està tornat al mercat.
Sí, i aquest és un tractament de 3 mesos i, així, com dius tu, es pot allargar fins a 6, si fa falta. O sigui que realment hi ha moltes alternatives.
No? I una cosa important és que si la fitxa tècnica diu que a partir del 5è dia deixar-ho, s'ha de deixar. Perquè a vegades ens trobem amb gent que diu no, estoy en tratamiento pero estoy fumando. No, llavors no serveix de res. Penseu que això són antagonistes de la nicotina. Són uns fàrmacs que el que fan és l'antídot.
Llavors, si encara li estem donant més nicotina, no anem bé. Hi arriba un moment que el cos ha de no fumar per poder donar pas a aquest medicament faci la seva acció, si no, no aconseguirem res.
Jo per això, ja no tant com a experiència meva, sinó de pacients, quan entra un pacient a consulta i em diu, vinc a preguntar, jo allà m'ho plantejo, la gent que entra i diu, vinc a deixar de fumar, perquè ho has de tenir molt clar. Has de triar un dia, aquest serà el dia que no fumaràs. Has de tenir aquesta força de voluntat per deixar-ho.
Sí.
Plantejar-t'ho està molt bé i s'ha de fer, però potser llavors no és el moment de començar-ho, no? Perquè també hi ha una altra realitat, que és un tractament que és car i ara mateix s'està finançant, es finança el 50%, no? Però es financia un cop l'any. Si ho fem...
Fem-ho
bé i que sigui el moment que realment ho volem fer.
Sí, està bé, això és veritat, que molts venen a preguntar. Si no ho teniu clar, no passa res, podeu venir a preguntar, nosaltres us donem la informació, us ho penseu, i el que diu la Núria, el dia que realment vingueu a la vigília de tal bac, amb la ment de dir, no, és que empiezo mañana, o començo ja amb el dia, ja preparat, perquè també és una cosa que vosaltres us anirà bé, perquè ja us haureu fixat un dia, uns deures, i nosaltres som com els profes, no?, que estem darrere una mica per veure si s'està fent bé... L'elecció, no?, per així dir-ho.
Sí, perquè a vegades si no és el moment adequat o no estàs preparat, no?, pot ser frustrant i llavors ja no ho tornes a intentar. Llavors potser no, fumar no és bo, ja ho sabem, però potser és millor allargar un mes més fumant per no fumar mai més.
Sí, jo em trobo molta gent que potser el tractament els va anar bé i venen al cap d'un any o dos i volen tornar a intentar-ho. És que me fue bien, bueno, ¿y qué pasó? Pues que diem, no, és que em van operar de no sé què, emocionalment vaig tenir una pèrdua... Ostres, pues venga, va, que aquest any és el teu, no? Comencem un altre cop a provar-ho.
Sí.
I al final sí que és veritat que a vegades la vida no és fàcil, però l'important és donar el pas.
I l'entorn també és important, no? L'entorn en el que et mous o que tens a casa, no? El fet de no fumar dintre casa...
Canviar hàbits. Bueno, canviar tu, ta mare ho ha aconseguit?
Sí, també.
Molt bé.
Va ser molt xulo perquè vam passar pels mateixos moments i et sents acompanyar i també tenies aquesta pressió una mica de no voler decepcionar l'altra persona.
Bueno, és com una competència,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Això també és un al·licent, no? De dir, vinga, els dos a l'hora, a veure...
Sí, a nosaltres ens va funcionar, llavors... Sí, estem les dues molt contentes.
Molt bé, molt bé. Doncs res, comentar-vos això que dèiem amb Núria, que actualment tenim diversos tractaments al mercat. Entre ells està la variniclina, que l'hem parlat, la citicina, que és la que ha fet la Núria. I encara que segueixen existint els pegats de nicotina, els xiclets, tot això que també... Aquests són diferents, eh? Aquests sí que porten nicotina. És diferent a el que és el tractament antagonista de nicotina, però bueno, que també es poden fer servir i antigament també servien i la gent ho deixava. I el bupropion, que aquest és més rotllo antidepressiu i tal, però bueno, que tots tenen una funcionalitat i en funció de l'edat, dels antecedents que tingueu, es valora a veure quin és el millor per vosaltres i ja està. Llavors, podeu agafar fora principalment amb l'infermera o l'infermer que tingueu a l'ambulatori assignat i us informarem del que necessiteu i us animem a deixar de fumar. Mira com la Núria.
Sí. Us animem a que com a mínim us ho plantegeu, que comenceu a rumiar-vos-ho, a donar-hi voltes i quan estigueu preparats i preparades que ens vingueu a veure.
I penseu que els vapers no són substituts del tabac, això també algun cop ho hem parlat, els vapers ara estan molt de moda, sobretot no sé si en gent jove, no? Pau, tu que estàs per aquí, tenim l'estudiant per aquí. Llavors, clar, vull dir, el vaper... Jo no entenc, eh? Suposo que alguns tenen nicotina, altres no, però clar, tenen aquest saborcito que si afressa menta, que enganxa, i clar, si pots millor no ho facis, no? Perquè si ja t'enganxes al vàper, després ja tot es complica. I també s'ha escoltat a dir que porten productes químics que són dolents, que potser val més la pena fumar-te un cigarro que un vàper, no sé. Això poder també s'ha de plantejar que és el futur, eh? No sé jo.
Bueno, ara no és un problema que tenim ara perquè és molt nou, però clar, a la vegada, com que és tan nou, no sabem tota la simptomatologia, no?, o efectes a llarg termini que pot tenir.
Sí.
Però al final sí, molts tenen nicotina i hi ha altres productes que moltes vegades desconeixem.
Sí,
llavors,
si la gent ho pren com una alternativa. No ja, fumo, deixa però de fumar... fumo un vàper. Hòstia, doncs poder que em fumis millor que un vàper. No sé fins a quin punt.
Sí.
És que diu la Núria, això a la llarga s'aniran fent estudis a veure quina toxicitat té això.
Sí. Bueno, al final hauríem de com separar-ho i les dues coses classificar-les com a coses perjudicials.
Sí.
Llavors,
hòstia, jo quan vinc a França, és que et diria, joves, eh? Podem 15 anys o així, no sé, crec que està regularitzat allà. amb vapers, que jo deia. És com que hi prena una piruleta.
Sí. Clar, el tabac mínim té el gust que té, no? Llavors, un cop l'addicció hi és, ja fumes i ja està. Però clar, els vapers tenen bon gust.
És com els mentolados, jo a l'època els mentolados.
Exacte.
Ja que fumaves i era agradable. Llavors això és un error.
Sí.
Però bueno, suposo que també hi ha alguna cosa darrere, no? El tema de...
Sí, d'aquí uns anys tornarem aquí a parlar dels vapers i de...
Sí. I noves maneres de fumar, noves maneres de fumar.
Sí.
Doncs bueno, Núria, moltes gràcies per la teva col·laboració i les teves aportacions. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, adéu.
Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Fiera, el fil invisible.
Això ja està, sembla que això ja està.
Un espai per tu, amb reflexions, històries i música, molta música. El fil invisible, amb Víctor Mondéjar i Elisabet Vallès, perquè alguna cosa ens lliga més enllà de les nostres diferències. El dimarts a les 8, segueix-nos al fil.
Iniciem aquest ple extraordinari d'urgència, que com sabeu que es va comentar en el ple anterior, els punts que ens corren més pressa i que per això s'ha fet d'aquesta manera és la licitació, el nou contracte de licitació de l'Escola Bressol. Doncs iniciaríem en el primer punt, que és l'aprovació de la licitació del contracte de serveis de gestió de l'Escola Bressol Municipal al Gall Mullat de Piera. Bueno, és el que vam comentar. Si teniu la documentació, ja heu vist que és impulsar altra vegada aquest expedient perquè pugui ser efectiva per l'urgència que té quan abans. No sé si teniu alguna qüestió al respecte. No? Sí? Míriam? Perdó, Jordi. Marc, no
sí, nosaltres dic que, bueno, que sí, votarem a favor el tema de la licitació, com no podia ser d'altra manera, però que el que demanem és que les licitacions us les mireu una miqueta, perquè és que queden molt desertes. Vull dir, a mi em foten bronca si em queden les licitacions desertes, perquè em diuen no justes, prou bé, perquè no? O les fotem molt, molt restringides i molt acotades perquè la gent no es presenti, però s'hauria de veure, no sé, dic jo.
Bueno, no és... o sigui, si veiem el còmput global de licitacions que hem tret... No és un tant per cent molt petit, en tot cas ha sigut l'Escola Bressol, no ens queden molt de certes en general, però vull dir, estem d'acord en el tema de que aquesta licitació, bueno, ja ho hem explicat també en comissions i així, bueno, doncs, hem tingut impediments, o no, deixa-m'ho així perquè si no diran que és que jo estic fent culpes, aquí no es tracta de culpes, aquí es tracta de que des del 2014, bueno, t'explico, des del 2014 va ser l'última licitació, està caducadíssima des de fa molt de temps, ho hem entomat ara i el que hem de fer és treure-ho quan abans i ja està.
Però que vull aclarir que no estic culpabilitzant a ningú.
No,
perquè una licitació depèn de moltes coses,
sí.
Depèn de molta gent i no té...
Si no ho deia tant per tu, si no ho deia més perquè no. Jo depèn del que dic, després s'agafa tot com molt d'això i que no és un tema que les licitacions es quedin desertes perquè no és el cas, vull dir, per desgràcia en aquest cas ens ha tocat, però vull dir que de 60 o 70 licitacions que tenim, és una, vull dir que no, el percentatge no és, però que sí que s'hi entomem. Míriam?
Bon dia. Alcaldessa, regidors, regidores de l'equip de govern i oposició, per cinquena vegada som aquí per portar la licitació de l'Escola Bressol. Vam estar aquí al ple del novembre, del gener, del març, del maig, fa dos dies, i ara un altre cop. Esperem que aquesta, la cinquena, vagi a la vençuda. No ens podem permetre més retards a aquesta licitació. Ens hem mirat a la informació, sí, que es va penjar ahir a les 3 de la tarda, no recordo quina hora, vull dir, ens ho hem mirat ràpid i corrents. Esperem que hem vist els números i hem fet una miqueta de sumes restes, i és que la licitació inicial era de 1.975.916 euros i ara passem a 2.143.917 euros amb 84 cèntims repartits en 4 anys. Això fa una diferència de 168.000 euros, posem uns 40 i pico mil per cada d'aquests 4 anys. Si som per millorar les condicions de l'Escola Bressol, de les seves treballadores, i al final els beneficiaris són tota la ciutadania de Piera, endavant. Està clar que si faltaven aquests diners s'han de posar. Ara bé, sí que demanaríem des de l'oposició per fer una miqueta de control i que tot estigui amb rigorositat i seny, aquest informe econòmic que demani aquesta licitació, o és que al final ho hem fet una miqueta a ull de l'empresa ens demana tant, doncs nosaltres fiquem tant. Sí que demanaríem aquest informe tècnic que justifiqui, exacte, aquest increment, val? Després, en el passat ple, potser soc molt reincident o soc molt efusiva en quant a demanar la dimissió de la regidora, però és que realment ens va quedar tots clar, no només a mi, sinó a tota la ciutadania que ens estaven escoltant, que vostè la va saltar demanant-li a últim moment que tota la informació de l'escola Bressol passés per vostè, la va desmereixer en aquest sentit. És a dir, vostè vol assumir les regnes d'aquesta qüestió manllevant-la de la seva regidora. Em sap greu, Gemma, que es veiés així, però bueno, simplement que no és un atac cap a la teva persona, i ja t'ho vaig dir al sortir del ple, és un atac en general, En fi, acabo. L'escola Bressol tirarà endavant, sí, però tirarà endavant gràcies a la generositat i al sentit de poble que tots estem fent, i no per la seva eficàcia en quant a la licitació.
Moltes gràcies. Això que has dit, òbviament, no aporta res, però sí que us demanaria jo curiositat a vostès, perquè sembla que parli en nom de tota l'oposició, no de Junts, a l'hora de fer publicacions i a donar informació mal donada. Perquè en l'article de la revista d'aquest mes dieu, un cop més, mentiu, aquí qui menteix, en tot cas, que l'altre dia em dèieu que era jo, i òbviament es demostren les coses sobre el paper, 30.000 euros. Al ple anterior ja vam dir que l'estudi econòmic per la licitació de l'escola Bressol es va fer per un import, i torno a repetir, de 6.369,44, no de 30.000. El que sí que agrairia que deixéssiu de mentir i un cop més liar-la, perquè si l'objectiu de tots els que estem aquí és que les coses surtin, no és posant pals a les rodes. Val? De la resta, òbviament, no entraré, perquè vostè fa aquest discurs, com que no en té un altre, doncs intenta fer aquest discurs de dimissions i de que si ens saltem, no entrarem això. Val?
Simplement dir-li que ja li vaig demanar al ple del gener, li vaig demanar al ple del març, que ens digués quan valia el procés de licitació. No ens va respondre.
Ah, llavors ens menteix. Llavors m'ho invento i menteix a la ciutadania.
Bueno, no, vam consultar la documentació, vam fer els números aproximats. Si creia que mentíem, doncs ens responia.
Heu tingut accés a l'expedient, la documentació està a l'expedient, i si un no té la informació, el que no pot fer és mentir de la manera que es menteix. Val? Dit això...
¿Puedo? Sí. A ver, me gustaría que me aclaras esos 30.000 euros. ¿Es cierto o no es cierto que ha costado 30.000 euros? ¿Es una cifra exacta o de dónde ha salido? Porque quede registrado, quede grabado y podamos decir, oiga, pues no, estaban equivocados, es de sabios. ¿Es un o no? ¿Van a contestar?
Simplement quan vam analitzar la informació dels plens del novembre, gener, febrer, gener, març i ara aquest últim, vam calcular i que les licitacions fallides havien sumat una aproximació de 30.000 euros.
Vale, o sea que va ser una estimació, o sea, no van corroborar aquesta informació i diuen, pues ara 30.000, com podien haver dit 60.000 o 70.000, no? I ahí se queda escrit i... Vale, bueno, no, tal.
No, simplement com que vam demanar la informació no ens la van respondre, ara tenim la resposta oficial.
Doncs tenim la resposta...
I faran una rectificació?
Claro.
No, jo no, és a la verdad.
Val, dit això, doncs passem al punt de votació, que és prou important. Vots a favor? Doncs quedaria aprovat per unanimitat. Ara passaríem al punt número 2. El 2, el 3, el 4 i el 5 els farà el regidor, perquè són tot tema d'Hisenda, però el primer és resoldre la discrepància i aprovar les certificacions número 2 del mes de gener, 3 del mes de febrer del 2026, 4 del mes de març del mes 26 de l'execució del contracte de condicionat de calçada de Can Bou. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Vale, gràcies. Són tres expedients que són de lo mateix, són tres asfaltats. Quan es va fer les certificacions d'obra no n'hi havia crèdit pressupostari. I, bueno, en principi són tres execucions de contractes. Tenim Can Bou, tenim Can Claramunt i tenim Can Mas, Bosc de la Liga i Sant Jordi. Aquests tres expedients, aquestes certificacions, una vegada estiguin aprovades, enlaza amb l'últim punt, que és l'extrajudicial, que és el que es fa és pagar aquestes factures per import.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Doncs passem a votació.
Sí, nosaltres, com ja hem fet en altres plens, en aquest punt votarem en contra. perquè el que es veu és una falta de previsió en el pressupost. Van comentar que la rada provenia de, en l'anterior ple, amb una certificació d'aquestes del mateix tipus, van comentar que la rada venia de que no s'havia fet un traspàs del crèdit a l'exercici aquest per falta de que no s'havia fet bé la feina per part d'algun dels tècnics. Bé, el que veiem aquí, una miqueta tècnic, el que veiem aquí són les partides que s'han de pagar. Hi ha una partida de capítol 6, en aquest primer punt, en el segon punt d'un altre i en el tercer punt la mateixa partida, que sota el meu coneixement, que potser vaig equivocat també, però sota el meu coneixement, el capítol 6 d'un any a l'altre on s'arrossega. Hi ha els diners del crèdit, que és el que diuen vostès, hi ha els diners del crèdit i per tant això, aquests diners hi són i es podria pagar. Sí, però aquests diners del crèdit, quan es fa el nou pressupost, és a dir, aquests diners del crèdit que al final no hem gastat, els ficarem en aquestes partides. Busco la partida 401, 161, 61, 900, que és d'inversions, en el pressupost inicial del 2026, que es va aprovar al novembre, el novembre es va aprovar, em sembla, i aquesta partida té 350.000 euros, però condicionats a una subvenció de la Generalitat per fer canonades. Per tant, per pagar aquests asfaltats, no hi ha partida en el pressupost inicial. Parlem del crèdit, que aquests diners del crèdit són per pagar aquest asfaltat, però els asfaltats o aquest crèdit no pot anar a capítol 2, només pot anar a capítol 6, a inversions. I resulta que en aquest mateix punt hi ha la partida 403, 1532, 2100, capítol 2, per valor de 153.000 euros. Aquí no té res a veure el crèdit. Per tant, no és que no es fes la feina de passar el crèdit a aquesta partida, sinó que simplement no es van posar aquesta partida de diners. Aquesta partida, en el pressupost del 2026 aprovat, tenia 80.000 euros. Per tant, ja no preveia pagar un contracte que estava fet de l'any anterior. Simplement això. Era simplement fer-me una miqueta a aquesta situació que, efectivament, com diu vostè, doncs no hi havia partida, no hi havia diners en aquestes partides per poder pagar aquestes certificacions.
Puc fer? Sí. A veure, lo que ha comentat del capítol 6, totes aquestes execucions no es van poder licitar si no tenien crèdit. En aquest moment tenien crèdit. Clar, que era el 25. Val, llavors, aquestes, les últimes es van... Se tenia que haver traspassat. No se traspassó, no fue, va ser el moment.
Com? No? Bueno, en tot cas, això li pot dir a l'interventora, si és tan fàcil, perquè sí, segons...
Sí, sí que es traspassa, senyor Pau.
Nosaltres no ho fem, això és un tema...
El pressupost, qui el fa, la interventora, o veu contractar una empresa...
El traspàs de les partides, la comptabilitat la porta... Vamos, vostè ha sigut regidor d'Hisenda, entenc que una miqueta hauria d'entendre. El traspàs no el fa el regidor, fa a comptabilitat. És un traspàs.
El capítol 6 no es traspassa.
Me deixa acabar d'explicar? La licitació s'adjudica quan hi ha diners. Si no hi ha diners, no s'adjudica una licitació, perquè hi forma desfavorable, òbviament, i no es pot adjudicar una licitació si no hi ha diners. La feina de fer traspassos de partides d'un any a un altre de crèdit no és del regidor ni és de l'equip de govern. S'ha de fer el departament que ho ha de fer. Que ho fa més d'hora o més tard, pues, però diners hi havia. Vull dir, no intenti liar. I si no sap, doncs també ho pot preguntar a les comissions d'Hisenda, que segurament li podran respondre la tècnica directament.
Torno a dir, el capítol 6... Jo sàpiga, no es traspassa. El capítol 2 es traspassa amb els diners que hi havia en el pressupost del 2025 inicialment, no després de ficar molts diners. Per tant, el capítol 2 no es traspassa, per tant, si no posen els diners no podran pagar els 150.000 euros aquests. I és així de fàcil i de clar. No es traspassa ni és culpa de la interventora. No es traspassa el capítol
2. Jo no estic dient que sigui culpa de ningú.
Jo estic dient, primer,
que vostè em diu que... A vostè li sembla que a vostè
d'un
li sembli...
D'un any per l'altre afirmo que el capítol 2 no es traspassa per molts contractes que tinguis fets. Has de ficar la partida del capítol 2.
Doncs no està mal informat. A lo millor parla de l'empresa privada, l'empresa pública, ja li dic que no funciona així. Llavors, podem estar discutint tot el dematí si vol, però ja li dic que sí que es traspassa. Perquè, de fet, més li diré, de fet, s'ha traspassat. De fet... s'ha traspassat, perquè si no estaríem aprovant això. O sigui que categòricament, un cop més, menteix.
No menteixo.
Dit això, passem al punt de votació. Vots a favor del punt? Abstencions? Vots en contra? Doncs quedaria aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, els vots en contra de SOM i de Junts i les abstencions de Vox i els regidors no adscrits. Ara passem al punt número 3, que és, va amb la línia del punt número 2, té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Bueno, estem en la mateixa situació que en l'anterior punt i el pròxim. És una...
Que sí, que sí. Bueno, ja, diuen que ja està. Fem la ronda. Alguna pregunta? Alguna pregunta? No? Doncs passem al punt de votació. Vots a favor? Abstencions? Vot en contra? Doncs amb el mateix resultat que el d'abans, a favor el govern, en contra abstencions, els regidors no escrits i Vox. Passem al punt número 4, que és el mateix, però en aquest cas condicionat Sant Jordi, sí, Can Mas, Sant Jordi, Bosa l'Àliga i Can Mata. Alguna qüestió sobre el punt? Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Doncs a l'igual que l'anterior, a favor el govern, en contra Junts i Som i abstencions, els regidors no escrit i Vox. I ara passem a l'últim punt, que és l'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit H2026/7.
Vale, pues en aquest punt ja és lo que és consumar lo que són els altres tres anteriores. Una vez que hemos aprobado las certificaciones, pues a lo que se procede es al pago de las facturas.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Alguna qüestió? Tampoc per part de Junts? Doncs vots a favor del punt. Abstencions? Vots en contra? Doncs a l'igual que en els anteriors, a favor el govern, en contra Som i Junts, i abstencions, Vox i els regidors no escrits. Doncs amb aquest punt donem per acabat. Vull agrair al Departament de Comptabilitat i sobretot a l'equip d'alcaldia, la Marta, l'Aranxa, el Juanjo, la Mireia i la Laia, pel gran esforç que ha fet perquè avui poguéssim estar aquí votant aquests punts, sobretot el de l'Escola Bressol, que era tan important. Moltes gràcies i fins a la propera.
Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir, però nosaltres ho farem. Els dijous, a les 10 de la nit, Ràdio Piera presenta Ones Ocultes, amb Frank Miral.
Parlarem de parapsicologia, paraciència, ocultisme, esoterisme, tot allò que té a veure amb el misteri.
Ones Ocultes, els dijous, a les 10 de la nit, amb un episodi nou cada 15 dies, a Ràdio Piera i al podcast de radiopiera.online.